A la Com, Catsons, amb Gisela Puntí.
Quan d'un cel blau del nord somriguin núvols blancs i bufi el vent i els teus pulmons s'inflin com veles i el sol t'esculpi raig al front, quan els pits rojos i les caderneres, els gaigs, les garces i els mussols refilin a l'unisson una melodia que tens al cap, potser comencis a sospitar. I tothom sap que la sospita és la primera disfressa de la fe. Quan recuperis tots els fragments d'aquest naufragi que és la memòria, d'aquests parracs ja no en direm corbates i d'aquesta espelma ja no en direm llum.
Quan d'un cel blau del nord somriguin núvols blancs i bufi el vent i els teus pulmons s'inflin com veles i el sol t'escupi raig al front. Pins rojos i les caderneres, els gats, les garces i els mussols refilin a l'unisson una melodia que tens al cor. Potser comencis a sospitar. Tots els fragments d'aquest naufragi que és la memòria, d'aquests parracs ja no en direm corbates, d'aquesta espelma ja no en direm llum. Quan de la fosca nit salvatge el dol dels llops convocant la lluna recorri en calfreds els petits cossos dels vostres fills, és que tot torna a començar.
O potser tu mai has tingut un amic imaginari, o potser tu mai li has demanat res al teu àngel de la guarda, o potser tu mai t'has sentit fill d'un pare desconegut. Aquesta és la benvinguda que ens regalen els Mishima amb el seu darrer disc, Ordre i Aventura, i per escoltar-lo, conèixer-lo una miqueta més i despullar algunes de les cançons en directe, avui fem un Catsons amb dos dels seus membres, amb dos dels seus components, el David Caravent i el Dani Vega. Molt benvinguts.
Moltes gràcies.
Cinquè treball com a Mishima, allò, un bon moment per equilibrar aquesta aventura i aquest ordre?
Sí, sí. El que passa és que nosaltres tampoc ens hem plantejat mai la nostra carrera àlbum a àlbum, sinó que vulguis que no, ja des del principi, abans de començar, ja teníem clar que el que volíem era fer obra, i això doncs, és una cosa tan oberta i tan humil i alhora tan ambiciosa com anar pas a pas i anar avançant, no? I estem en una fase més, en un esglau més.
Una nova fase que ens porta 10 cançons, que heu agrupat sota el títol Ordre i Aventura. A què li canteu? No sé si es tracten de 10 cançons que van agafadetes de la mà, si són històries que més o menys una porta a l'altra, estats d'ànim...
Sí, jo quan a l'hora de prendre amb bueno, d'agrupar unes cançons en un disc sí que tenen a veure pel simple fet que formen part dels mateixos processos vitals, diguéssim, no? I a períodes de la vida, directament. I llavors és bastant a posteriori que faig l'anàlisi del que voldrien dir, no? A nivell de so sí que les fem totes amb un sistema de producció que permet que es conjuntin molt bé, no? Però a nivell temàtic, a nivell de lletres, sí que a mi el que m'agrada precisament és adonar-me'n a poc a poc del que poden voler dir o del que signifiquen dintre la meva vida, no? I sí que m'he donat escoltant el disc, i ara que me l'havia de presentar, que me l'havia de preparar per presentar-lo als mitjans i tal, doncs que sí que tenia aquest component espiritual doncs molt evident. I suposo que em ve de les meves interpretacions, almenys van per aquí, per ara, d'aquí 2 o 3 anys, potser diré no era per això, però és que he tingut el segon fill fa poc, i des que vaig tenir el primer vaig començar a llegir tota una sèrie de literatura que no havia llegit en ma vida, ni m'havia interessat gens, que és la literatura científica, no? Llibres de, que ens expliquen d'on venim i cap on anem i què se sap sobre l'origen del món i aquestes històries. I alhora, en paral·lel, bastants llibres de... de història de les religions i de religions en concret, no? I llavors, suposo que totes aquestes preocupacions, aquestes inquietuds que tenia, que suposo que és el subconscient que em diu què li diràs al teu nano quan et pregunti d'on venim i tot això, no? I
llavors, allò prepara't una mica.
Sí, prepara't una mica. I això, clar, doncs aquestes inquietuds i preocupacions es van convertint en llenguatge perquè vas llegint, perquè vas escrivint coses al voltant d'això. I a l'hora de composar la cançó, que és un moment molt, diguéssim, on deixes anar molt l'espontaneïtat i et deixes anar, doncs, em van sortir aquests textos. I sí que van al voltant, estan al voltant de la fe, d'una espiritualitat d'una persona que segurament no creu en Déu o que encara no ho sap, que no ho té resolt. No?
I David, això que deies, em deixo anar, deixes anar allò amb la guitarra, primer el text, primer la música, com treballes?
És una mica... és una mica, per dir-ho en plan marxista, és en plan dialèctic, no? En el sentit que de vegades és una frase que mastego molt bé, que em cau molt bé la boca i que vaig caminant pel carrer i no paro de repetir-la i penso que d'allò ha de sortir una cançó. I de vegades és un acord o un seguit d'acords que em truquen a una porta interior que tinc i no paren de trucar fins que no ho resolc, fins que no dono una solució definitiva i, diguéssim, els encapsulo i els engavio en una cançó, no?
I allò, 10 cançons, que sí que vas agafar, vas engaviar i vas formar part d'aquest ordre d'aventura, moltes s'han quedat pel camí?
Sí, el que passa que, diguéssim, hi ha compartides en grup, perquè, clar, jo soc una persona que també soc molt autocrítica, jo sempre estic amb bastantes cançons en marxa, obertes, no?
Sí.
De vegades una l'escric doncs, en una tarda o una pot durar 2 anys, no? La començo una època i l'acabo molt més endavant. Però sempre n'hi ha unes quantes que em van acompanyant i llavors quan ens hem de tancar ja per fer el disc doncs vaig tancant cançons i aquestes són les que entrego al grup, diguéssim. I de les que vaig entregar al grup segurament, em sembla que només se n'ha quedat ben bé una o dues fora de la selecció final, no? I una realment ja gravada i mesclada i tot, no? O sigui que...
I al final va veure que no, aquella,
sí, no ens va acabar de convèncer ningú, ni a mi ni a la resta de la banda. De fet, estem gairebé sempre molt d'acord amb tot.
I escolta, amb la tercera cançó canteu Deixa'm creure. Com va sorgir aquesta cançó?
Aquesta com va sorgir Deixa'm creure... L'origen ben no el recordo, però és possible que sí que fos una roda d'acords que em va captivar i el deixa'm, que el pronunciar-lo doncs és com una mica com una onada esclatant sobre la platja, saps allò? Deixa'm... I no sé, això tenia la seva musicalitat pròpia i necessitava... També tinc una cançó que es Deixa créixer l'estrany del tercer àlbum, a la que l'imperatiu del verb deixar doncs ja l'utilitzava. Però en aquest cas, mira, va sortir Deixa'm creure i ja et dic que jo en aquell moment no pensava que estigués parlant de coses... sobre la fe o sobre coses espirituals, però va sortir així i sí que és una cançó que al final acaba amb una imatge molt peculiar, que és aquesta d'una ombra envoltada de llum, no? Que reflexa la lluna a través d'un mirall, no? Que és com si des del carrer veiessis una persona a través de les cortines i veiessis només la silueta d'aquesta persona.
L'àurea, no? L'àurea.
Exacte, una mica com si fos una silueta i llavors, clar, rodejar llum, perquè doncs, l'habitació on està hi ha llum, però llavors, clar, a través de la finestra, llavors la lluna es pot reflexar allà, no? Llavors és una imatge com, què et diré, com impossible gairebé de veure perquè hi ha masses coincidències, però que donava bastant a entendre que hi havia com una superposició d'imatges que crec que al llarg del disc es van desengranant, no? Hi ha la lluna, hi ha una persona, una estima, una persona estimada, i un anhel o una esperança, que vulguis que no, doncs són tres parts de la mateixa... monstre.
deixa'm creure.
Deixa'm creure en tu. nit clara d'hivern, el far llunyant mig de la tempesta, la teva ombra envoltada de llum, reflexa la lluna rere la finestra. Creu en mi, oh, creu en mi.
Avui fem un Catxons amb els Mishim, el seu cinquè disc, Ordre i Aventura, i ara escoltàvem la tercera cançó, el Deixa'm Creure, no? Ens ha explicat tota aquesta història, i un cop t'expliquen tota la història és com que entres molt més bé la cançó, David?
Home, segurament, a l'explicar-la, doncs, jo t'ofereixo una manera de llegir-la. El que passa que jo també em mostro humil davant de les cançons, en el sentit, fins i tot, encara que siguin meves, o que les vaig començar jo, perquè ja tinc l'experiència d'adonar-me que de vegades la lectura que jo he fet de les meves pròpies cançons en una època és una i al cap d'uns anys doncs, resulta que és una altra. I tinc molt la sensació aquesta, que a mi sempre m'agrada repetir-ho, que de vegades les cançons et canten més que no les cantes tu. No? És a dir, que revelen més de tu del que tu voldries acceptar. I jo de vegades m'he pensat que estava escrivint sobre una noia i en realitat escrivia sobre el meu pare. O em pensava que escrivia sobre, no sé, sobre una història molt divertida i estava escrivint sobre una cançó, sobre l'art d'escriure cançons. O em pensava que feia gràcia i és una cosa molt dramàtica. No? És a dir, quan et deixes anar, trobes el que trobes.
I hem vist aquí que també heu afegit el CD-MIN, que allò que ens dona una mica una sensació com de casa encantada.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí. El que l'ha utilitzat últimament molt és el Danny Elfman, aquest compositor de les bandes sonores del Tim Burton,
sí,
o dels Simpson, no em sembla que és també, i Mars Attacks, no, Dani?
És el... Sí, Mars Attacks, bueno, quasi totes, no?
Sí, les de Tim Burton. I clar, i doncs és un instrument, bueno, és aquest instrument que diuen que és l'únic instrument que no es toca, perquè no arribes a tenir un contacte físic amb ell.
Però que s'ha de saber tocar.
S'ha de saber tocar, sí, és bastant complicat.
S'ha de saber no tocar.
Ara. Escolteu, i avui els Mishima ja teniu cinquè disc sota el braç, però per arribar fins aquí hi ha hagut tot un camí. De fet, el primer disc, el 2000, el vau cantar en anglès.
Ja hi havia una cançó en català per això. Sempre han cantat en anglès i en català i ha sigut progressiu. Jo m'he anat sentint més segur a l'hora d'escriure en català i bueno, ens hem anat sentint millor cada vegada amb el català i ja està.
I ara, bueno, de fet, el 2000, com va ser? El 2005? Trucar a casa, recollir les fotos,
exacte,
pagar la multa.
La majoria eren en català, hi havia un tema en anglès i ara a l'inrevés del que havia passat amb el primer disc.
Sí. I el 2007, tota la vida, i ara Ordre i Aventura. Quin és allò, el camí musical que heu fet una miqueta als Mishima? Clar, són anyets, des
sí,
del 2000.
Sí, però és com t'he dit abans, que jo crec que la qüestió aquí és que ja som un grup que vam néixer amb aquesta vocació alhora tan humil i tan ambiciosa de fer obra, i llavors això vol dir que no hipotecaràs la teva música amb la necessitat d'alimentar-te ni de trobar ràpidament un públic, ni de trobar ràpidament el reconeixement. I en canvi sí que li abocaràs i li abocaràs més parts de la teva vida del que estaries disposat a fer-ho si volguessis que els rendiments de la música fossin immediats. I més temps, més esforç, hem sigut més prim mirats, hem filat més prim a l'hora d'estar satisfets amb el que fèiem, no? Llavors, clar, ets més ambiciós. I alhora ets més humil, perquè tampoc li estàs reclamant a la música que et connecti amb la realitat, no? Sinó que hem confiat que el públic aniria arribant i així ha sigut. A poc a poc s'ha anat apropant més gent a nosaltres.
I el darrer disc és La Confirmació, Mishima, Horda i Aventura.
Has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri. Hi ha una barca amb un rei ferit i pecador. Tot és ordre i aventura. Tot és ordre i aventura. Si avui ets sent sol i creus que has perdut el teu senderi, ella et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ella és pura però contamina el teu criteri, i si encomana viu per sempre sota un altre llum. Entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre, l'aventura.
L'ordre i l'aventura, avui amb els Mishima fem un catxons, i estaven atents, el David Caravent i el Dani Vega, posem les cançons, estem escoltant i assaborint el disc, i realment l'estan escoltant i assaborint. Mentalment, mentalment no sé si esteu aquí, però a mi em dóna la sensació que esteu disfrutant de la cançó.
Sí, home, a mi el que em passa és que, clar, pensa que el disc ja el vam acabar nosaltres cap al, què et diré, que era el setembre o alguna cosa així, no, Dani?
Sí, el setembre, sí.
I llavors, clar, per primera vegada, entre que l'acabem i el presentem al públic, han passat mesos. I jo ja l'havia esgotat bastant el disc, ja no el podia escoltar.
Saturats estàveu.
Sí, ja estava super saturat. I el que passa també és que quan el vas a presentar als llocs, el tornes a escoltar pensant en l'altra persona, estava pensant en què pensaves tu, en què pensava ell, en què pot pensar la gent mentre ho escolta. I ho escolto llavors amb vosaltres, no? És una cosa que de vegades passa amb els concerts i si no te'n saps en sortir, pots perdre te'n oblides de la lletra perquè estàs pensant, què estàs pensant aquell de la cançó aquesta que estic cantant? I llavors et fiques amb el cap de l'altre i quasi que et poses a escoltar i estaves cantant tu, no?
I escolta'm això que deies, no? Que clar, la gravació del disc, de fet, va enregistrar i mesclar l'estudi de Paco Loco al Puerto de Santa Maria, febrer, abril i setembre de 2009. Com va anar això? Un estaix? O...
Això, aviam, per la gravació el set tota la vida, nosaltres ja havíem, amb el truc a casa, que és l'anterior, el truc a casa, recollir les fotos, pagar la multa, és l'anterior.
Sí.
I fins aquell disc, fins al tercer disc de Mishima, els havíem gravat aquí a Catalunya, al Masnou, a diferents llocs, no? I normalment les gravacions sempre, els enregistraments dels discos, sempre els havíem de combinar amb les nostres vides quotidianes.
Mai estàvem tots junts a l'estudi.
Un dia anava el bateria, l'altre el guitarra.
Sí, l'altre dia jo has de currar, jo no puc avui.
Les nostres vides quotidianes es ficaven dintre la gravació del disc. I llavors jo crec que els discos perdien urgència, perdien intenció, i hi havia una cosa laxa allà, emprenyadora, que feia que els discos no fossin experiències vitals. No?
Llavors, faltava aquest ordre,
Faltava aquest ordre. I sobretot el compromís aquest de dir, escolta, aquells dies anirem a gravar el disc i per tant abans hem de tenir tot això arranjat, tot això molt ben trilladet, molt ben treballat. I a més, doncs, sobretot, una cosa més important encara, ens posarem a les ordres o sota la direcció, sota la batuta d'un productor a qui tots respectem molt.
Segona vegada ja, eh?
Clar, per segona vegada. I que, diguéssim, exercirà una nova autoritat a dintre del grup que farà que, vulguis que no, les autoritats internes del grup, els poders fàctics, no s'enquilosin, diguéssim, no, no, no es converteix en una cosa conservadora, sinó que torna, es fica dintre el grup, reactiva les coses i ens torna a posar tots desperts i al tanto. I llavors realment ens va anar molt bé pel Ser tota la vida i per aquest àlbum també ens ha anat molt bé. Però ja, en aquest àlbum, ja coneixent l'estudi, hem anat a aprofundir això, no?
Clar, ja s'ha de tenir en compte que és a Cádiz, que té piscina...
Que estàveu ben cuidats.
Sí, sí, exacte. És com estar a vacances, un temps increïble, o sigui, és una experiència molt xula.
I és de 10 a 10 de 10 del matí a 10 de la nit, és intens...
No hi ha cobertura pel mòbil, o sigui, estàs totalment aïllat.
Allò, estàs treballant amb el que has de treballar.
Sí, exacte, i et sents músic, de veritat, no? Sí. És un gust.
Escolteu, doncs, és un gust que avui us tinguem aquí al CatSons i que també puguem despullar les cançons. Què us sembla? Anem de concert?
Anem a concert, vinga.
CatSons en directe.
Gràcies.
Avui al CatSons, concert en acústic amb els Mishima, ens hi acompanya el David Caravent i el Dani Vega. Quina cançó ens començareu despullant, primer de tot?
Doncs mira, Guspira, Estela o Carícia, que potser és la primera que vam fer pel disc.
I com va sorgir aquesta cançó?
Doncs va ser un encàrrec del programa, diguéssim, per la revista cultural del Canal 33, L'Ànima, que ens va encarregar la banda sonora, bàsicament.
I com va l'encàrrec, allò? Et donen un full en blanc i diuen el que vulguis o et donen unes pistes?
No, ens tenen molt respecte, però no tant. No, van dir, home, clar, el programa doncs, porta el títol que porta, i casualment jo estava escrivint coses bastant al voltant de la faceta aquesta més espiritual de la vida i llavors, doncs, ostres, em va anar molt bé, em va caure com en ell el dit. I realment va ser molt ràpid que vaig tenir la cançó, no? Perquè ells el que van encarregar era una cançó a partir de la qual, amb el leitmotiv melòdic de la cançó, podríem fer la resta de la banda sonora.
El disc, en el vostre darrer treball discogràfic, l'hem escoltat, avui l'escoltarem com a duet, més despullada.
Exacte, sí.
Què hi traurem? Vull dir, realment serà l'essència, no?
Home, sí, és una mica la columna vertebral de cada cançó i traiem molt la contundència, el que passa que bueno, donem intensitats d'una altra manera.
Doncs en acústic, en directe, al CatSons... Avui ens acompanyen dos dels seus components, el David, el Dani, ens canten aquestes carícies.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un exèrcit diví. Sóc Guspira, Estela o Carícia. Guspira, Estela o Carícia, per fi.
Com CatSons.
Així sonen en directe i en acústic amb aquest Guspira, Estela o Carícia, els Mishima. Escolteu, però parlem una mica de la formació, perquè m'he adonat que a l'hora d'enregistrar el disc doncs, em trobo amb uns integrants, no? I que els directes varien. No sé si això és una mica per compaginar la vostra vida professional, les diferents formacions que teniu cada un de vosaltres.
No, bàsicament va passar que amb l'anterior disc, amb el Set tota la vida, pensa que gairebé tots els membres de Mishima som culs inquiets i llavors gairebé tots tenen projectes paral·lels. El Dani Vega tenia Vivian, per exemple, en l'anterior disc, però l'important aquí era l'Òscar, que era la bateria, que en Facto de la Fe li va anar molt bé, i llavors pels directes del Set tota la vida vam haver de compaginar-lo amb els directes de, del De La Fe, no? I llavors, per aquest disc es donava la circumstància que traiem els discos just a l'hora.
Paral·lels total.
En paral·lel total. De manera que sabíem que la gira coincidiria plenament. I a més s'emportava també el nostre baixista, el Dani Acedo. Uh-huh. I llavors ja vam dir que havíem de trobar una solució més, més permanent, més definitiva. I hem incorporat al grup doncs, dos nous components en la secció rítmica, que són el Fons Serra a la bateria i el Xavi Caparrós a la, al baix. No? Uh-huh. I diguéssim que ara som membres, membres de Mishima de ple dret, diguéssim. No?
I Mishima en directe? Avui ho escoltem molt despullat, molt en acústica, dues guitarres i una veu, però quina és la formació? Potser diferent, depenent del lloc on aneu d'actuar, del caché, ja se saben aquestes coses?
Ara, bàsicament, per la gira de l'Ordre i Aventura sí que tenim previst presentar-ho en un format concret i gairebé sempre igual. Abans sí que fèiem una mica més de tastaulletes i ens adaptàvem molt més a l'escenari, però ara intentarem presentar-nos doncs d'una manera molt més semblant que com sona el disc, i amb tota la banda, perquè crec que la feina que hem estat fent al llarg d'aquests anys s'ha de notar d'aquesta manera, no? I l'hem triat presentar-la d'aquesta manera.
Mm-hmm. Doncs avui el que fem al Catsons la presentem despullada. Escolteu, quina segona despullem?
Què hem dit abans? En arribar a la tardor, Dani? Vinga, doncs.
Explica'm una mica la història, que ens agrada això. Com sorgeix la cançó, amb què t'inspires?
La cançó, jo tenia ganes de fer una cançó amb ritme ternari, diguéssim, que és un 3x4, o no sé, això ho sap més bé el Dani. Això és un 3x4? Que l'enriba? Sí. Doncs tenia ganes de fer-ne una perquè no n'havia fet, em sembla, mai cap, i em feia gràcia. I em feia gràcia, sobretot, utilitzar aquest tipus de ritme que és, diguéssim, més propi de les cançons folklòriques, de les cançons tradicionals populars, per explicar una història que inequívocament formés part de la vida contemporània. I en aquest cas és la història d'un bandarra, d'un noi bastant ximple, que s'enamora, bueno, que una noia l'atrapa per tenir un fill. Uh-huh. I en aquestes, doncs, la noia, després d'embarassada, sí que és ella la que sent la crida de la nit i s'aprima i torna a sortir, la bandarra és ella, i ell en canvi doncs es queda cor pres pel nano i es converteix en un bon pare. Uh-huh. I llavors doncs és una mica una història sobre la crisi de la masculinitat, si vols, o això, però amb
un melodrama
molt a la... Home, a mi em recorda molt a una pel·lícula que es diu Un verano con Mònica, de l'Ingmar Bergman, que és una pel·lícula que és molt... És una mica la mateixa història, però vaja, que crec que és una història que jo l'he sentit, jo tinc amics que els hi ha passat, si fa no fa això, no? Mm-hmm. Que ell sortia sempre de marxa, l'atrapa una noia per tenir un fill, i llavors ell es queda enamorat del nano i es queda a casa i es converteix ell en el gran pare.
Es giren els papers.
Exacte, i la mare ximple és ella, no?
Doncs en acústic en directe els Mishima en arribar a la tardor.
En arribar la tardor, l'Enric va tornar i amb ell la certesa que la farien mamà. Li va fer un fill, però de seguida es va espantar i a ser mare l'omplena, però també de mal de cap. Diu que l'Enric segueix amb la colla. Diu que l'Enric es fot fins al cul de tot. Va tornar, potser fent de pare ja no hauria de treballar. L'Anna es va primar i ha tornat a sortir de festa. L'Enric no pot amagar l'odi que sent quan ella torna de dia. Diu que l'Enric ara és un tros de pare, que en canvi l'Anna mai se sap ben bé un pare. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges. Finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen. Thank you.
A la Com, Catsons, amb Gisela Puntí.
Així són en directe i en acústic els Mishima, Dani Vega, David Caravent. En arribar la tardor, aquesta tardor, que cauen les fulles, no?, i que alguna d'elles es pot girar com aquesta història, no?, com aquesta anècdota de la vida mateixa. I escolteu, ens agrada la música en directe, ens agrada anar-la despullant. I una altra cançó del disc que avui, en format acústic, us agradaria tocar?
Jo crec que potser la que toca ara és una mica la que dona títol a l'àlbum, que és Horta i Aventura.
Mm-hmm. I, bueno... El títol de l'àlbum sorgeix de la cançó?
Sí, no ben bé. Ja sabíem que l'àlbum es titularia així des que li vaig tenir l'oportunitat de fer-li una entrevista al César Luis Menotti, que és l'antic entrenador del Barça, aquell argentí que parlava tan bé.
Sí, et va inspirar, aquell home?
Home, és que és un tio que parla molt bé, un tio molt culte, que a més m'agrada molt quan un personatge, doncs... d'un, diguéssim, un pico d'oro d'aquests, doncs, parla amb molt fonament i amb una certa complexitat i sofisticació de temes aparentment frívols o vulgars com el futbol, no? Uh-huh. I ell ho feia amb una riquesa de referents brutal. Entre ells, doncs, em va citar el Borges, el Jorge Luis Borges, el poeta i assagista argentí ja mort, que deia que la literatura pel Borges era ordre i aventura, perquè has de conèixer la normativa, has de conèixer la tradició i unes certes lleis de la literatura a l'hora d'escriure, però llavors t'has de deixar anar una mica, no? Uh-huh. I almenys deia que el futbol era una mica el mateix, en el sentit que doncs, requereix d'una disposició ordenada dintre el camp dels jugadors, un rigor tàctic, però llavors t'apareix un Maradona que improvisa i es carrega, diguéssim, tota la normativa i totes les lleis del futbol, no? Uh-huh. I clar, a mi em va interessar simplement perquè Ordre i Aventura em sonava molt, molt, molt bonic, però clar, la cançó pop, vulguis que no, també segueix aquest patró, és una tornada, estrofa, i a dintre, doncs, els intèrprets l'hem de viure i li hem de tornar a donar vida, no? Però vaja, a mi m'interessa més l'Ordre i Aventura perquè l'aventura en realitat és una mica la vida. Hi ha tantes coses que ens passen desapercebudes i que no acabem d'entendre de què va tot això. Uh-huh. I segurament a dintre d'una cançó sí que aquests significats els endrecem molt bé, no? I jo crec que doncs, aquesta relació entre ordre i aventura és la que tenim una mica Mishima, una relació molt immediata entre la vida i l'obra d'art, no?
Uh-huh. Doncs escolteu, despullem aquesta ordre, aquesta aventura, el títol del nou treball, una de les cançons també, Dani Vega i David Caravent, avui al Catsons, Mishima en acústic.
A tu que has entès la sola llei i el seu imperi, que a tota mesura les estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri, hi ha una barca amb un rei ferit i pecador. Tot és ordre i aventura, tot és ordre i aventura. Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, et pintarà un camí d'argent sobre el mar fos. Diu que ella és pura, pregunta, mira el teu criteri, i si encomani viurà sempre sota un altre llum. Entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre, l'aventura.
Catsons, amb Gisela Puntí.
Hem anat de concert amb els Mishima i ara, si us sembla, us convido que ens toqui una mica l'aire. Marxem al carrer perquè la gent del carrer tenen ganes de fer-vos preguntetes.
Caram, molt bé.
Catsons, amb Gisela Puntí. Les preguntes del Catsons.
Cançons, marxem al carrer amb els Mishima. De fet, ens hi acompanyen el Dani Vega i el David Caravent. Què us sembla? Punt per les preguntetes de la gent del carrer?
I tant.
La primera pregunta, pel David.
Com vas començar amb el món de la música?
On vaig començar? Ostres, doncs no t'ho sabria dir. Bueno, sí, perdona. Doncs mira, d'una manera molt artificial, si vols. Perquè vaig començar el dia de la festa de la música a França. Jo vaig acabar la carrera amb un Erasmus, una d'aquestes beques, a Grenoble. I allà, saps, el juny celebren la festa de la música. I amb un amic, bon guitarrista francès, vaig començar a cantar. I així vaig començar.
La següent, pel Dani.
Per tu la música és...
Per mi la música és, bueno, en el que estic pensant tot el dia, no sé. Sento la música, la faig, me la menjo, o sigui, no sé, penso en ella, és tot.
David.
Quina música escoltes?
Quina música escolto? Ostres, aquesta és més... Doncs una mica de tot, també. O intento que sigui de tot, el que passa que finalment no acaba sent de tot, evidentment, i és més aviat pop, rock, però normalment és... diguéssim, pop rock bastant inquiet, el que anomenen, doncs, indie o alternatiu. No?
Algun CD que allò que et doni bones vibracions i que diguis, mira, l'estic escoltant aquests dies?
Molts, massa, potser. Però jo què sé, ara des de l'estiu he estat escoltant un grup que es diu Fanfarlo, que està molt bé, he estat escoltant The XX, un grup també... No sé, és que estic escoltant molta música alhora i ara concretar-ne una t'estaria dient la que escolto menys. Que...
Dani, la següent.
Recordes el primer tema que vas cantar, el Tarareses?
El primer tema que vaig cantar a la meva vida?
Sí.
En una acampada a Canàries, probablement More Than Words, de Extreme o un dels Beatles.
Ai, com feia la cançó? No me'n recordo.
More than words to show you feel. Prefereixo els Beatles, eh? O sigui, això és una època molt fosca de...
Una brutarada, però sí. Grossa, eh? Grossa.
Eren els 80.
Sí. Els 80. Van ser cruels, els 80.
David, la següent.
Quin és aquell artista o banda que més et va agradar?
A mi el... Què et diré? Mira, artista, el Roy Orbison em va impressionar moltíssim, la veu del Roy Orbison. El meu tiet era un gran col·leccionista, el Roy Orbison. I els Beach Boys. Els Beach Boys és la meva banda, diguéssim, preferida de tots els temps.
Dani, la següent.
Per tu, el dia ideal seria?
El dia ideal seria aixecar-me amb la meva nòvia, esmorzar, veure una pel·li, fer un concert de Mishima i...
I anar al llit amb la teva nòvia, no?
Sí, ja.
És més de dia o de nit?
David, ets més de dia o de nit?
Definitivament de nit.
Nocturn, eh?
Nocturn, sí, sí.
A l'hora de crear cançons, com busques l'inspiració?
Jo també?
Sí, David.
On busco l'inspiració?
Com la busques?
Sí. Un lloc on he trobat, no la busco allà, però un lloc on l'he trobat moltes vegades és caminant pel carrer.
La gent, el dia a dia.
Sí, i els sons que hi ha al carrer, de vegades hi ha, segurament entre els cotxes, doncs, es produeix alguna nota, i aquella nota ja em fa posar-me d'acord amb la... I ja comences a cantar i llavors d'allà surten moltes cançons.
A veure, Dani, confessa.
Sent músic, es lliga molt?
Sí. Vulguis que no, estar en un escenari i, bueno... i a la premsa, i a la tele, i bueno, que et vegin més, pues, et fa, et dona una mica de glamour que no, bueno, treballar en una oficina, suposo, o qualsevol altre curro, no? Sí.
David, la següent.
Com veus i vius el panorama de la música feta a Catalunya?
Doncs molt bé, el veig millor que mai. Això que ja s'està convertint en una mena de tòpic periodístic, crec que es basa en una realitat, i és que el nivell promig de les bandes a Catalunya ha millorat moltíssim, ha augmentat moltíssim, i sobretot el que hi ha és molta diversitat. I un compromís amb l'obra, també, que és digne d'enveja, en el sentit que no hi ha, que les carreres s'allarguen. És a dir, la gent espera, té paciència per trobar el seu públic. Mentre que potser en altres moments doncs, els grups es formaven i desapareixien molt més ràpidament, segurament producte de l'ansietat de trobar un reconeixement immediat. No?
Dani, la següent.
Un concert per no oblidar?
Un concert per no oblidar... Per mi, és The Cure, fa 3 anys a París. Increïble. 2 dies després del de Barcelona, del que vam fer aquí.
I algun altre de Mishima que també, a nivell de banda, teu?
Ah, nostre? Sí. Sí, el Palau de la Música al febrer de l'any passat va ser increïble.
David, la següent.
Alguna mania confessable abans d'un concert?
Mania confessable... Sí, n'he tingut moltes i em vaig tenint. El que passa que durant un període, durant una època em fumia una cosa que es diu somial, que és una cosa que et fa bategar el cor tranquil·lament. Ho superen els professors, s'ho prenen els cirurgians i s'ho prenen els grans intèrprets. Jo no sóc cap d'aquestes tres coses. I al final, barrejat amb cervesa, sentava fatal.
Dani, la darrera pregunta del qüestionari de la gent del carrer.
Voldria saber un somni que t'agradaria fer realitat.
I a veure, Dani, pensa-t'ho bé perquè és el somni dels Mishima.
Clar.
Jo tinc una llibreteta, vaig
estic
apuntant
en nom de
la banda,
cinc,
i m'ho vaig apuntant. Pensa que tant en tant apareix el geni de la llàntia. I jo quan apareix, trec la llibreteta del Catsons i dic, mira, Mishima, van venir i van demanar això. Per tant, no quedis, vull dir, fins i tot
ja,
pots fer ressuscitar
somni,
gent...
Un aquell
el que vulguis.
Bueno, suposo que... treure discos increïbles, cada cop millor, i com a conseqüència d'això, fer una gira per als Estats Units.
Mira... Molt
tocar
bé.
El Dave Letterman Show. Això seria un somni increïble.
Tot ben apuntadet, pensa que de tant en tant bé, eh?
Estan d'acord amb mi, ja ho sé.
Sí, li donarem.
A la Com, Catsons, amb Gisela Puntí.
La seva bellesa, per què em fa feliç tornar-te a veure, que em descobreixo una mica més. En admiro quin dels teus rínxols amaga. Hi ha alguna veritat en una cara bonica, revela algun secret. La seva bellesa, per què em fa feliç tornar-te a veure, que em descobreixo una mica més. Quan admiro quin dels teus rínxols amaga un per sempre, amaga un per sempre, amaga un per sempre més. Records, alguns records voldran fer greu la teva cara bonica, la cara bonica, la cara bonica que tinc al cor, cara bonica, cara bonica que tinc al cor, cara bonica, cara bonica que tinc al cor.
I la segona cançó del disc, una cara bonica i una veu encara més, la de Muni Camón, ho dic bé, això?
Molt bé.
Com va sorgir la gravació? Voleu, mentre enregistrava el disc, m'imagino que va aparèixer per allà, ja ho teniu pensat?
No, la Muni és la dona del Paco Loco.
Sí.
I a més, doncs, una supergran cantant. Havia tingut una banda en principis dels 90, diguéssim, de l'indie pop espanyol bastant, bastant coneguda. I el The Madding Flames, no es deien, em sembla?
Maddening Flames.
I cantava en anglès, però ella sempre s'ha destacat per tenir aquesta veuota brutal. I nosaltres, jo no gosava demanar-li mai que cantés, perquè per respecte gairebé. I també, clar, perquè vulguis que no, doncs ella és de Puerto de Santa Maria, i tot i que parla un anglès exquisit, perquè treballa a la base de Rota, doncs no ho gosava, perquè també cantem en català, i què vols que et digui? Doncs jo què sé, algú pot mostrar la seva inseguretat a l'hora de cantar en català. I va ser més aviat el Paco que va dir: no pensa que aquí aniria bé una veu femenina? I jo dic: home, totalment. I va cridar la Muni encantadora, en 2 segons va treure aquesta veu preciosa, i sobretot uns coros que hi ha amagats que són xulíssims.
Molt xulos. I en molt. Català, perfecte. O sigui, català, lo va pillar superràpid. Sí.
La primera. Sí, sí. I una cara bonica. Explica'ns la història. L'hem escoltat, la cançó?
Doncs la història... Jo vaig començar a composar la cançó pensant... Això és una cosa que et permet, quan escrius cançons, que de vegades el subjecte, allò que t'invita, que et convoca a escriure-la, és una cosa i després acaba sent una altra. En aquest cas, recordo haver-la començat a escriure a partir d'un pòster gegant que vaig veure d'una cara bonica, d'una publicitat. Ara no et recordaria ni la cara, però sí que era una cara de noia molt maca, amb una expressió molt simpàtica, i jo tornava a casa, era de nit, i llavors vaig pensar en aquest seguit de versos, i a poc a poc, quan em vaig tancar, o sigui, això ho vaig escriure, ho vaig deixar guardat, i quan em vaig començar a passar-ho a música, o vaig trobar una música per cantar-ho, o vaig començar-ho a cantar, ja estava pensant en el meu fill, ja no pensava tant en aquella imatge, però aquella imatge sí que el que m'agrada de les fotos, o de vegades del treball d'un artista, un escultor, un pintor, el que vulguis, és aquesta captura el que hi ha de per sempre en l'aquí i ara, no? I aquesta feina, jo crec que coincideix bastant amb la d'estimar, amb la persona que estimes, voldries conservar. La voldries conservar, no? Llavors, doncs, aquesta mirada, la mirada de l'artista cap a la bellesa i de l'amant o la de la persona que estima coincideixen, i llavors, doncs, vulguis que no, ja tenia la seva raó de ser aquesta identificació entre el meu fill
i la imatge aquella, no? Tornant de nit cap a casa. Sí. I la quarta cançó només era una part de tu.
Només era una part de tu. Mira, doncs aquesta, saps això que t'he dit abans, que de vegades va canviant el sentit de les cançons a mesura que passa el temps quan te les escoltes? Doncs ara mateix em dóna la impressió que només era una part de tu, és una cançó sobre les cançons, sobre el que tu entregues a les cançons, no? Si entregues una part de tu o ho deixes tot, no? I el que passa que jo l'he escrit pensant més aviat en aquella mena de consols que fan els amics quan un se sent abandonat per la nòvia o per la mare o pel pare o per una persona que estima, i llavors, doncs, l'amic per consolar diu: tranquil, però si només era una part de tu, no?
Allò, treure-hi ferro, treure-hi ferro una mica.
Sí, treus ferro, el que passa que... I també és el consol que ens donem a nosaltres mateixos, no? Diem: va, escolta, si total, si l'únic que feia era anar a dinar o anar, quedàvem de tant en tant, si tampoc era tan important. El que passa que si la cosa dura massa... Si t'estàs donant explicacions durant 2 anys, dius: hòstia, no, és que ell era jo. Però jo crec que quan hi arribes fins a aquest grau, immediatament després ja has superat la trencadissa, no? Quan hi has arribat allò de: però sí, no, sí, m'ha matat, no? Perquè s'ho ha empartat tot, l'endemà ja t'aixeques i dius: bueno, a una altra cosa.
Torno a ser jo, no? Sí, només era una part de tu.
has perdut. I és veritat, deu ser per això que la trobes a faltar. La trobes a faltar, com que has perdut una mà. La trobes a faltar, com que has perdut un peu per caminar. Però només era una part de tu. Només era una part de tu. I és veritat, deu ser per això que la trobes a faltar. La trobes a faltar, com qui ja no s'hi veu.
Només era una part de tu. Aquesta és la quarta cançó dels Mishima, del seu darrer treball discogràfic, que avui ens han vingut a presentar al Catsons, aquest Ordre i Aventura. I abans d'escoltar el disc, el primer que trobes és la caràtula, no? Allò, portada al disc, la caixa, tot de cartró, tonalitats grisoses, i la portada allò amb unes lletres clares, beige, Mishima, Ordre i Aventura, i un codi de barres. Qui se n'ha ocupat del disseny?
Bastant jo, però vaja, això és amb l'estudi amb el que treballem habitualment, bueno, des del CET tota la vida, és el de l'Albert Folk Studio, és un gran estudi de disseny gràfic, i jo a partir de la idea una mica de... I amb l'Albert ho havíem parlat pel CET tota la vida, que el format CD, la caixa, diguéssim, ja és un format que està a les seves últimes hores, i ens agradava tractar sempre, doncs, les caixes com això, com a caixes, com a contenidors. Diguéssim que posar la codi de barres a la portada és evidenciar-ho d'alguna manera. Això és una mercaderia, això no és la música, això és un contenidor de música. No? Uh-huh. El que passa que, evidentment, això és una cita també d'una portada històrica, d'un disc que a mi em va agradar molt, que era un disc d'una banda que es deia de Felt, que és una banda d'indie pop dels anys 80, amb un vessant literari molt important, que tenien doncs, dos o tres discos, bueno, em sembla que eren dos discos, un recopilatori i un altre disc, amb el codi de barres davant, una mica amb la mateixa intenció. No?
Uh-huh. I a dintre el llibret de color beix, que s'agraeix, perquè es poden llegir molt bé les lletres.
Sí, és una mica quadrens crema, diguéssim.
Agraït, sí, seria això.
Classicisme, sí.
I també veiem alguna fotografia.
Sí, les fotografies, a mi el que m'agradava bàsicament és que fora de la caixa del digipack, diguéssim, aquest del CD, fos d'un formalisme extrem, fos bastant fred, si vols, i llavors quan l'obres tens la foto aquesta del grup tocant,
sí,
vull dir, a la caixa,
sí,
i que és molt més càlida, diguéssim, no? A fora podria ser la nit, perquè és blau marí, hi ha el color aquest blanc os, diguéssim, que són les estrelles, podria ser. Mm-hmm. Llavors obres i entres a dintre d'un local on hi ha un concert. No?
La calor de la nit dels Mishima en directe.
Exacte, l'espontaneïtat màxima. No? I les fotos són del Xavi Torrent. Ah. El Xavi Torrent és un amic nostre, ens ha acompanyat a molts concerts. Mm-hmm. Moltes vegades ha sigut l'únic consol que teníem després d'un concert, tenir bones fotos. I el Xavi és un gran fotògraf que, a més a més, doncs, si et passeges per la seva pàgina, descobreixes que té fotos més enllà del món dels concerts, que són fantàstiques. No?
Mm-hmm. Doncs avui nosaltres hem fet un Catsons amb Mishima. Escolteu, Dani Dega, David Carabé, m'agrada molt que vinguéssiu.
A nosaltres també ens agrada molt venir.
I moltes gràcies per les tres parletes en acústic.
A vosaltres, per la paciència.
Un Catsons que us hem acompanyat, el Joan Antoni Santiago, el control tècnic, i us parla, com sempre, encantada de ser-hi, Gisela Puntí. Ens acomiadem amb l'olor de la nit.
Sento l'olor de la nit que se tensa misteri. Adéu, sol. M'enterboleix la ment, em desperta els sentits. Fa tant temps que no em sentia tan sol. I baixo al carrer, que he de treure diners. I em cago en el caixer que em diu que no tinc. Trucat el Miquel, dic que ell hi cauen del cel i avui m'invita a volar. Avui volarà, diu avui volarà. Avui volarà, avui volarà.
dels fars als fanals, passamblants i vermells, i els meus ulls ballant amb ells, i entre l'ombra i la llum, de mil bars plens de fum, com si fóssim germans, ens coneguéssim de fa mil anys. Som 5.000 que ballem, mentre el cel i l'infern, no vull que em facis petons, però...